que, perquè és musical, cosa que fins ara doncs, pràcticament no havien fet mai o puntualment.
Recordeu que l'AEMET manté l'avís taronja i també per demà a totes les illes per fort vent i onatge. Un avís que Menorca passarà a ser groc a les 10 del matí. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha pluges que ens calen fins a arribar als ossos i paraules i idees que ens calen fins a travessar-nos el cor i el cervell. Sense les xarxes que calen dia rere dia els pescadors de les illes, no menjaríem peix d'aquí, amb tot el que representa. A Donald Trump, els seus col·legues es pensen que el tenen calat, però al final el surt per on no s'ho esperen. Ja sentiu quin verb més polisèmic. Cala la pluja, calen les persones, calen les idees, les xarxes, i cala una nau que ha de cuidar-se de no tocar el fons en la quilla. L'economia creix, però no cala a famílies i empreses. Ho diu el darrer baròmetre del Consell General d'Economistes. Així que l'economia va bé perquè creix el PIB, però dins que nostra no sabem de macroeconomia. I si ens venen despeses imprevistes, tot trontolla. Les expectatives d'estalvi són molt minses, però a més, segons el baròmetre dels economistes, la pressió fiscal i els costos salarials es consoliden com les principals barreres. I això li hem de sumar al preu de l'energia. La pluja que va calant i calant, però calar, i ara canviarem de tema, és també disposar un ormeig dins l'aigua per tal de pescar. Domingo, bon nit, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Bé, entretenguts.
Entretenguts, ja ho sabem. En Domingo un dia va dir que se jubilava de la mà, però la mà no el jubila ell, a Domingo?
La jubilació és un mite. Sí. Si te jubiles i no fas res, sí, estàs mort. I és una expressió un poc dura, però hi ha més vida a part de sa vida laboral.
Ara en Domingo és president de sa confraria de pescadors de Balears, de sa federació confraries, i has estat també molts anys patró major de sa confraria de pescadors de Sant Pere, a Palma. Avui, Domingo, hem triat la paraula calar com a paraula polisèmica d'aquest programa. Sí. Si jo t'he dit calar, tot d'una parteixes a calar les xarxes?
Sí, evidentment. Hi ha una sèrie de paraules que són molt nostres. Anar amb popa, anar proa a la mà, calar, saupar, aubes, primes, que són molt, molt, molt nostres, que potser qualcuna se sent a altres bandes, però que tenen un significat especial per nosaltres. És una part de la nostra feina diària, calar o llevar, saupar, depèn de la de les variables del català que li vulguem donar.
Que tenim un idioma molt ric i sobretot si l'aplicam a l'ofici molt específic amb cada una de les activitats, dels ormatges, de les accions que se fan en aquest ofici. I esteu estat l'ofici de pescador que més, Domingo, t'ha ve de família, no? T'ha vengut de família.
Sí, mon pare era pescador, jo era, i el meu germà hem estat pescadors tota la vida fins que mos han jubilat, però com sempre o sol passar, pues, o està passant més sovint del que mos agradaria, pues, en nosaltres pues, s'ha acabat la tradició familiar. No tindrà continuïtat. Ja. Per dir-ho de qualque manera.
Hi ha molta diferència de com era l'ofici quan va començar ton pare en Pep Bonnin o quan tu ara o el teu germà ho ha acabat?
Mon pare contava que ell quan va començar de jovenet no havia robes d'aigua, no havia motors, o arribaven els primers motors. Bueno, en aquella època sí que eren homes de la mà. No és que els d'ara no ho siguem, però allò sí que era la lluita de l'home contra el medi, contra la natura, en estat pur. Ara, avui en dia, té molta tecnologia. Se pot dir que les barques actuals són de quinta generació, duen unes comoditats que abans no duien, les barques de bou tenen, si tu entres en el pont de manda d'una barca de bou, si te descuides és com si poguessis anar a la lluna.
Sí.
Que si radar, que si sonar, que si radiotelèfonos, que si cartes nàutiques, que puf. Si un vell alçat el cap i entrar dins un pont d'aquests, no sabria per on començar.
Ja. I quin ha estat el vostre horari habitual?
Bueno, mira, jo la meva vida laboral ha estat, als inicis, va ser l'any 80, va ser amb una barca d'art menors, i una barca d'art menors, perquè la gent que mos escolti pues, s'estiu pescant la llagosta o pescaven la llagosta, després seien puga o espalangre, hi havia possibilitat de jonquillo, que ara estem en època de jonquillo i sipis. Són variats i segons l'època pues, tenies uns horaris, però te puc dir que per regla general els germanors anaven amb el sol. O sigui, tu procures tenir el màxim d'hores diurnes per poder fer feina amb una certa tranquil·litat i si has de fer segons quines coses, com la navegació per arribar a puesto, pues, la fas en la nit. Això que vol dir? Pues que en l'estiu hi ha un parell de setmanes que nosaltres el despertador mos sona a les 3 de la matinada. Baixes en el moll, arranques motor, navegues 2 hores, per quan estigui el sol a punt de sortir, pues ja agafes catxer i començar a saupar, a llevar el sormeig. Té una explicació, eh? Mm. Mira, tu saps sormeig que has de llevar, o sigui, les xarxes que has de llevar. Saps el que tardes en calar.
Ja.
Ara ja tornem a la paraula, paraula calar.
Sí.
O sigui, mullar les xarxes. Però és molt complicat saber quin temps estiràs en llevar les xarxes.
Ja.
Que si ve més brutó, que si ve menys brutó. Clar, tu ara posa't en l'estiu. En l'estiu tenim un cicle meteorològic de canvis de temperatures, uns vents molt nostres que solen venir mitjan migdia, a les 12, sí. Que és el sembat. Sembat de bon temps, és el vent que ve de la mà cap en terra, que si aquestes sembateres fossin en civent, pues segurament serien un bon temporal de ser, perquè allà enmig en el canal se posen ones de més d'un metro, que és un bon temporalillo. Que llavors és a les 6 de l'hora baixa, la mà queda fet un plat.
Calma, clar.
Clar, si tu agafes el catxer a les 5 i mitja, 6 de la de matinada, i fas una feina normal, faràs feina en molt temps. Si tu te retrasses molt i t'entres en bat, no és el mateix fer feina amb la mà calma, que acabar de fer-la amb l'entrada de sembat, que complica molt l'existència.
Sí, sí, ara ho entenc bé. I escolta, xerrant de calar xarxes en tots aquests anys de feina, alguna calada que diguis, mare meva, el que acabem de treure?
Bueno, aquí, sí, qui te dona aquestes sorpreses és sobretot quan vas de llampuga. Mm. Fas un vol, cales i agafar trenc això de llampuga, ha passat més d'una ocasió, però clar, això te ve quan te ve, que si la pressió, que si la corrent, que si és bon temps, que si és mal temps, quan hi ha canvis de la pressió atmosfèrica, pues, també és més complicat agafar-los. És la lucha de l'hombre contra la naturalesa, sí, per dir-ho de qualque manera.
La mà em vesteix de sal i m'omple els ulls d'alegria. No me la puc treure d'escap, ella m'anima sa vida.
I enyora sortir la mà o no, Domingo?
Ui, sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Ja, perquè és una manera de viure que no te dona res més, no?
Exacte, no és una feina, és un ofici. I sí, clar, tu estàs... Jo he fet feina tota la meva vida a la mà, amb uns espais que es ve. La mà és un medi hostil per naturalesa, però també és un medi molt, 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 perdona l'expressió, guapo.
Sí, o sigui, sí, guapo.
T'enamora.
Sí, sí.
Les nostres oficines estan enmig de la mà amb unes vistes espectaculars. Nosaltres no li donem importància, però som uns privilegiats, aquestes postes de sol, aquestes aubes, aquestes primes, aquesta diferència, o sigui, es medi és el mateix, però se comporta d'una manera totalment diferent en l'hivern que en l'estiu. Has de tenir el camp molt ben amoblat per estar enmig de la mà.
Ja.
Una cosa tan senzilla com tu vas per l'autopista i el cotxe se t'espanya, crides a la grua i probablement en 10 minuts o un quart d'hora tindràs la grua. Pues mira, nosaltres vàrem tenir un petit percance de 9 milles. De 9 milles són uns 30, quasi 40 quilòmetres. Varen agafar un cap a les pales. Mm. Mentre que crides a salvament marítim, yeah, activen el servei. I ojo, que caminen, bueno, fan les lanxes de salvament marítim, fan una viada pels medis en que estan, 35 milles, 35 nusos. Bueno, des de que varen donar l'avís fins que va arribar, va passar una hora.
Yeah.
I la mà estava fet un plat, una bassa d'oli. Mm. Això te passa amb mal temps, una hora se fa molt llarga.
Molt llarga, i tant. I ara no surts a la mà, però fas molta feina per la gent de la mà. No sé si a Europa els ha calat el missatge de que les illes som especials i de que aquí se fa bona feina, Domingo.
Bueno, se tracta de picar pedra i tira. O sigui, d'aquest relat de la nostra feina el compten nosaltres, en la vostra ajuda. Mm. Jo sempre li dic als patrons que ells han de sortir a pescar a la mà i que els que representant de qualque manera tenim responsabilitats ja ens encarregaran de pescar en terra. Mm. I que passa és que, a més d'una ocasió, m'estimaria més que penjar un temporal de tramuntana allà enmig que no va d'anar a segon quin temporal elles per despatxos.
Escolta, Domingo Bonnim, us ha agradat molt fer aquesta xerradeta avui a partir de la paraula calar. Moltes gràcies i també gràcies per la feina que feis. Moltes gràcies.
A vosaltres, perdona, bou. És tan important la nostra feina com que la gent conegui la nostra feina.
I de per aquí hi ha la ràdio pública també i aquest programa. Gràcies, Domingo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Se llampuga, no engana mai ningú. Sempre passa mirant el calendari. Arriba a Cuba, feta tot un estrúmbol, i se'n torna cap al Mediterrani. Se llampuga, no emprenya mai ningú. Tanca un cicle voltant tot el planeta. No s'atura
ni espera perquè tu només passa i ja té ses feines fetes. Sa llampuga balla de ballonca.
Sona sa llampuga, ja l'escoltau, de Pere Andreu, músic, arquitecte, qui podeu sentir i veure en el vídeo dirigit per Tarek Serraj, que s'acaba de publicar i que pertany al seu disc L'Espacio. I per començar, abans d'entrar en matèria sobre la llampuga, pregunta obligada, Pere. Si te dic calà, que te ve al cap?
Calà, com a arquitecte, també un tema de seguretat, que és calar foc. I com a músic, tenint en compte que fa poc hem presentat el videoclip de, dedicat a la llampuga, és a dir, de la mà, calà me remet a la cala i a tirar sang, no? Home, jo dic que la llampuga dins el disc de L'Espacio, que vàrem presentar ara tot just fa un any, té a veure amb un concepte que a mi m'agrada molt i que he treballat tant quant a arquitectura com quant a música, que és les coses mínimes, és a dir, dic ultralocals, no? I les coses universals. La llampuga és un peix molt nostrat i molt local, diguem, perquè els pescadors d'esport surten a pescar-lo i surten cada any sortegen un catxer, és a dir, hi ha una tradició molt arrelada i per tant és molt quilòmetre zero, i alhora és un peix que fa la volta pràcticament al món, és a dir, travessa tot l'Atlàntic, arriba en el Carib, on li diuen altres noms, no? I torna cap al Mediterrani, com diu la cançó. És a dir, que m'agrada aquesta idea com de, que nosaltres som aquí a un racó molt petit, no? Però realment estan connectats en coses a nivell mundial.
Sa llampuga mira en gori passador i a coberta repica com un tambor.
Jo, arran d'escriure articles en el setmanari Solla, ara ja fa estona que no escric, perquè, vaja, la vida, com te deia fora d'antena, s'està convertint en una gincana de cada dia més. Però arran d'escriure articles en el setmanari Solla de manera periòdica, vaig voler escriure sobre la llampuga, sobre el peix, no? I llavors vaig contactar amb en Gori Mayol, passador, que és el, diguem, protagonista humà d'aquesta cançó i d'aquest vídeo, i li vaig dir, escolta, no podries contar què saps de la llampuga o com ho feis, com la pescau? I m'ha dit, no, m'estima que venguis i pesquis amb nosaltres. Mm. I efectivament, un dia entre setmana, a les 4 de la matinada, 4 i mitja, varen quedar damunt el moll i varen sortir a pescar llampuga, clar. Evidentment, va ser una experiència absolutament immersiva i vital. No, el videoclip està enregistrat en tres parts, però perquè consta de tres parts. Hi ha una part que té a veure amb aquesta, una primera espècie de videoclip documental, no? Que és la sortida de pescada d'en Gori, que nosaltres estem allà fent el gambirot, no fem massa cosa més. En Gori sí que va fer, no? I de fet va fer feina, ben que dir, no simulat. Era un dia de pesca de vera, no? Llavors aquesta part, una altra part és el dia que hi ha capellà amb ball de bot en el moll, i un altre punt és la sorpresa final, que no sé si la vols comentar. I llavors aquell dia de pesca va ser només un dia, sí, realment. Sí. Jo ja havia sortit amb en Gori una vegada i li vaig dir a en Tarek, vine amb nosaltres i farem aquesta gravació. I va ser un dia, a més, va ser un dia que hi va haver molt de peix, molta llampuga, a un capcer específicament. És a dir, vam tirar a xarxa un primer capcer que no hi va haver res, o pràcticament res, en segon una mica de llampuga, i en el tercer vàrem pescar, bueno, dic vàrem no, ells vàrem pescar gairebé 300 quilos de llampuga, wow, amb un capcer. Una meravella. Gori un cop, un moment, m'ha dit, atureu de gravar, vine aquí, ajudem, perquè això...
Jo amb verdes escates ben profund, moll de ves les quatre, ses estrelles mos miren ben amunt, dins sa barca dos amos s'arromanguen, sa llampuga no espera mai ningú, sa promesa de peix a dins sa xarxa, el dipòsit de gasoil a full, suren suros i escò, se posa en marxa.
El vídeo d'en Pere ve amb una sorpresa final.
Au, en marxa recepta. Lo primer de tot per fer un pa amb oli de llampuga amb preves és o anar a cercar una llampuga o que vos duguin una llampuga.
Correcte, en Santi, un altre amic o nou amic, jo el coneixia, evidentment, perquè el conec com que no el coneix, no? Però entenc que grava els seus programes de televisió, li va demanar a veure si li feia ganes aquesta petita aventura i ell s'hi va treure de cap perquè és un deu, no?
Sí,
i perquè
sí.
És generós, com ell mateix, no? La veritat és que m'ho van divertir molt, ell va cuinar tan bé com sempre i, vaja, al final és un altre regal, més a més, del videoclip.
Gràcies, Pere, i bon vent per tu. I sobretot per sa llampuga.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és servei públic.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
When it comes to loving you, I know I shouldn't like the things you shouldn't do.
No només cala la pluja, també poden calar les idees, les paraules, les emocions. També podem calar una persona que amaga les seves intencions o la seva personalitat de la mateixa manera que ens poden calar a nosaltres. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
M'encanta que tantes paraules polisèmiques mos duguin a xerrar d'emocions. Avui la paraula és calar. Quan deim que una idea o un missatge ha calat, què està passant exactament dins nostre?
Pues jo crec que podríem dir que ho hem après, que ha superat un aprenentatge que hem fet. Perquè ja suposo que mos ficam en aquest sentit de calar, com a que ha penetrat però ben profundament, ens ha arribat fins a l'ànima.
Sí,
ens ha arribat ben endins. No és una paraula o un missatge que només pues, mos ha entrat per una orella i mos ha sortit per l'altra. No, mos ha calat. Pues jo crec que és algo que hem après, que a partir d'aquell moment forma part de la nostra vida, forma part de la nostra experiència.
I què fa que alguna paraula, alguna situació mos quedi gravada, cali, i que, com tu deies, no mos surt, no passa d'una d'elles a l'altra, i que d'altres passin sense deixar rastre? Què deu passar?
Pues, suposo que podríem dir que hi ha una part que si estudiem, si mos dedicam a recordar i estudiar de cop una matèria, és un dels sistemes, per repetició. Però pensem-nos és més interessant aquesta altra manera de que les paraules, els fets, mos calin que sense experiència emocional.
Ja.
Que suposi una intensitat emocional tan forta que no només mos cali a nivell cognitiu del significat de les paraules, sinó a nivell fisiològic i sentimental, que mos entri totalment. Per tant, segons quines situacions o segons quines paraules dites per una persona determinada, real o de fantasia, quan tu l'has llegit un llibre o mirant una pel·lícula, escoltant una cançó, mos poden arribar i mos... És com si en aquell moment estiguessin sintonitzats per rebre, pum, aquesta paraula. Altres vegades perquè mos fa tant de mal que es queda, després la reverberació queda, es recorda aquestes paraules.
pel que tu dius, perquè deu connectar directament amb les emocions, mos passa, no? Quan veiem una pel·lícula, ara ho deies, o sentim una cançó i pap, no saps que, quin és el botó que s'apreta, però allà, allò connecta amb nosaltres d'alguna
manera. Sí, ha connectat i de vegades te surt ja una llagrimeta als ulls, te tornen com amb ganes de plorar o... Ai, que ha estat, l'indespit.
Sí, 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 com s'espina que xerràvem l'altre dia. I també poden calar algú o mos poden calar a nosaltres, saps això? De mi no m'enganes, que ja t'he calat. Ens endevinen ses intencions o nosaltres les endevinem d'algú. Sí. Que te suggereix aquesta actitud de calar?
Crec que és inseparable de l'experiència humana. Som animals socials. És principal... element protector que poden trobar les persones és una altra persona, i a la vegada el principal perill que poden trobar les persones és una altra persona. Necessitem identificar les intencions, necessitem identificar no només intenció, sinó quina emoció té l'altra persona, i som molt ràpids per identificar-ho. Som de seguida en quatre petites indicacions, una cea, una mirada, un moviment del llavi, ja sabem, o pensam que sabem, que aquí pot venir un problema, quan donem per fet que la nostra interpretació és la bona. Aquí tenim un problemilla.
Clar, perquè aquí poden entrar els prejudicis. Pot haver una bona lectura emocional, però també pot haver un viatge de prejudicis, no?
Sí, sí, sí. Crec que sempre que tinguem una certesa total, total i absoluta, tenim un perill de caure dins un prejudici. Si no, li feim un petit espai a dubtar. A dubtar sàviament, en saviesa, de poder qüestionar les meves certeses, les meves creences, allò que m'ha calat, probablement. Però jo puc tenir el problema de fer-me'n fora de la realitat. Perquè una cosa són els fets i l'altra són els sentiments. I no sempre són el mateix.
No, no, i tant. I, Toni, vivim moltes de missatges que podríem dir que intenten calar en nosaltres, sí. Publicitat, xarxes socials, discursos...
Sí.
Com ens poden protegir del que nosaltres entenem que no ens convé i deixar calar el que ens pugui fer bé? Perquè, clar, al final tot cala.
Pues han de fer net. Igual que fas net, que teva, que fa net, allà on han de menjar, de dormir, que ordenam i de cantar coses d'enmig, a nivell de xarxa social, a nivell d'exposició a mitjans, és molt important. Sí. Sempre, però ja no se xerra tant, perquè en els anys hi havia com molta por a la publicitat subliminal, a les qüestions subliminals. Ara ja crec que és un tema que no se'n parla.
Sí.
Més que res també perquè s'ha vist que de subliminal és igual. Tenim tal sobrecàrrega de missatges polítics, de missatges de publicitat, de missatges d'un tipus o d'un altre, que en el final ho aconsegueixen, mos calen, mos ho creiem.
Sí.
I pot ser, mos trobem pensant segons quines consignes que diguem, jo no estic d'acord, però ara ja m'ho crec. I d'alerta, que no sempre, perquè mos hagin repetit una mentida repetida mil vegades arriba a convertir-se en una falsa veritat, no? No arriba a ser una veritat mai, però molts la creïm.
Ja.
I pot ser un problema important. Per tant, fer neteja, si poden fer desconnexions de tant en quant que mos ajudi a cultivar un sentit crític de quina és l'exposició que tenim, és molt important.
I ara que t'escolt, podem ajudar les dues excepcions, no? De la paraula, mos cala perquè ens han calat.
Sí, totalment.
Un poquet, això.
Sí, són fàcils de calar, les persones.
Toni,
si ens entren per les emocions, és com una via molt directa a una part interna nostra que de vegades deixa de fer servir el criteri i el raonament.
Sí, sí, ja és així. I anem acabant, que t'agradaria que calàs a les persones que mos escolten en aquesta hora?
Que m'agradaria? Pues, crec que aquesta idea... Que proposava, que perquè jo estigui experimentant un sentiment, i ara me centraria en els més dolents, en l'angoixa, en la tristor, no vol dir que les coses que me faci pensar siguin certes. No vol dir que siguin els fets. I m'encantaria que mos calés a les persones tenir aquest espai de relacionar-nos en sabidoria, en saviesa, en nosaltres mateixos, i poder qüestionar, fer com una passa enrere i observar què m'ha calat, què estic sentint ara, i intentar descriure quins són els fets, què és allò que està passant. Crec que ens ajudaria moltíssim a viure millor.
Idò, notadíssim. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, això és que a teva, ja ho saps, mos encanta parlar amb tu. I s'excusa són ses paraules, que hi farem. Una abraçada, Toni.
Una abraçada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calen les idees, calen els mots i els missatges quan penetren profundament a la nostra ment. Però no és només un fenomen individual. Quan les idees calen en un col·lectiu, provoquen mobilització política i social. Pensant en això, hem topat amb un article a The Conversation titulat Ultradreta i antifeminisme, per què aquesta aliança sedueix tant els joves. El signa Maite Aurrecoetxea Casaus, professora de Sociologia i Mètodes d'Investigació a la Universitat de Deusto i investigadora principal Deusto Sports and Society. Benvinguda entre avui i demà i Vetra Ràdio. Maite, bienvenida.
Hola, pues encantada de estar con vosotros para compartir este ratito.
Qué bien. Y nosotros de tenerte hoy, que hemos escogido la palabra calá, que se escribe exactamente igual en castellano y en catalán, que es cuando calan las ideas, nos puede calar la lluvia, ¿no? Nos puede empapar, pero también las ideas. Y de ahí que tengamos tantas ganas de hablar contigo este ratito. ¿Qué mensajes dirías, Maite, que calan más en los jóvenes de este primer cuarto del siglo XXI?
Yo creo que para entender por qué calan esos mensajes y cuáles son los mensajes que calan en esta generación Z, que es un poco la generación que nos tiene al resto de generaciones más o menos preocupados, ¿no? Que no es solo un elemento, ¿no? Lo que influye en eso que les está calando constantemente, ¿no? Pero quizás el elemento principal o lo más novedoso con respecto a otras generaciones es el uso de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. El impacto que tienen las redes sociales y esa nueva pedagogía emocional que bueno, pues que la ultraderecha tiene también desarrollada y también planteada, ¿no? Entonces, la ultraderecha en este caso ha sido muy consciente de cómo operan esos algoritmos y forma parte de esa socialización política el uso que hacen de las redes sociales para transmitir esos mensajes, ¿no? Uh-huh. Unos mensajes que impactan en una generación, por así decirlo, muy desencantada con las nuevas expresiones políticas, con la nueva situación económica, ¿no? Y que tiene una, digamos así, una nueva jerarquía de valores, ¿no? Como la seguridad y la famosa libertad, ¿no? Que oiremos en líderes de la ultraderecha, que impera y va calando a través de esa herramienta tan potente que és la red social, no? Uh-huh.
Tenim aquestes xarxes socials, tenim estas redes sociales de las que hablas, Maite, donde los mensajes llegan, todo es muy rápido, todo es muy breve, no hay tiempo para la comparación, para la duda, ¿no? Al contrario, es un, dos, tres, aplaudo, comparto, por tanto, aquí tenemos un canal que está influyendo mucho para que los mensajes calen profundamente. ¿Y el lenguaje que se utiliza, cómo influye?
Como tú bien dices, tiene que ser un mensaje lo más sencillo posible. Es una generación que persigue, ¿no?, los mensajes breves, esos mensajes más emocionales y siempre muy alejados de esos discursos pues más empaquetados, todo lo que sea discurso formal, todo lo que sea discurso lento, todo lo que sea institucional, les supone como un cierto rechazo, ¿no? O sea, es una generación que está muy, muy apegada a lo que yo llamo lo instantáneo. Les gusta aquello que es instantáneo, ni tan siquiera lo rápido, ¿no? No solo ellos, ¿eh? O sea, es la sociedad en general. Es la sociedad en la que estamos viviendo, es la sociedad de la información y bueno, el lenguaje que se utiliza tiene que ser siempre con esas características. Y luego ya podríamos entrar en qué tipo de lenguaje, ¿no? O cuáles son los valores que están detrás de ese tipo de lenguaje y cómo cada vez es un lenguaje más directo, que incluso raya, ¿no? Pues lo abrupto, lo soez, ¿no? Y que a las otras generaciones pues nos llama la atención, ¿no? Pero es lo que se busca, es la búsqueda del impacto y y cómo gestionar esas emociones y producir determinados efectos en la persona que los está escuchando, ¿no?
Es verdad lo que dices del lenguaje, que llama la atención, ¿no? Como la manera en que se lanzan los mensajes, la crudeza de muchos mensajes y cómo van calando. Se apela a las emociones de los jóvenes, bueno,
totalmente,
de las personas, pero claro, hablamos sobre todo de los jóvenes. Se apela directamente a las emociones.
Sí, totalmente. O sea, es la estrategia que nos diferencia igual de otras generaciones. Lo emocional siempre ha estado muy vinculado a lo político, ¿no? No se puede entender la política, por ejemplo, sin pasión. Lo que pasa es que ahora las emociones que se están utilizando son otras, ¿no? Y la principal es el miedo. La ultraderecha está consiguiendo que en este contexto de incertidumbre el miedo vaya calando, ¿no? Entonces, la respuesta normalmente al miedo siempre es la búsqueda de la seguridad. Y quien te da seguridad, quien te promete darte esa seguridad. Por eso vemos en líderes, europeos y en el caso de Trump y otros líderes, se ve rápidamente, ¿no?, cómo han buscado en la seguridad, ese tipo de discursos y el contrapunto de la libertad, ¿no? O sea, la búsqueda de yo te ofrezco esa seguridad y a cambio, ¿no?, tú puedes ser libre, ¿no? Todo eso son valores, son emociones con las que se está gestionando.
Y ahora que hablas de la libertad, pienso que son valores muy individualistas, porque al final la libertad es un concepto del que se ha hablado durante siglos y siglos y siglos, ¿no?
Sí,
que nos remueve a todos y que se piensa como un derecho, algo general, algo colectivo, ¿no? Algo que une. En cambio, se está apelando también a una libertad muy individual y a unos valores muy individualistas.
Sí, es un poco lo que es de lo que se habla de esta generación, ¿no? La que prima el individualismo, pero también hay una especie de contrapunto a ese individualismo y es una necesidad de pertenencia. De ahí esa pertenencia a las redes sociales, cómo la red social les da esa comunidad que ha ido desapareciendo o a diferencia de otras generaciones, ¿no? Que vivían o vivíamos la comunidad más física, más espacial, más geográfica, más esa pertenencia al barrio, la sensación de pertenencia. Y las redes sociales, ante ese vacío, lo que les da es ese sentido de vincularse a alguien, aunque sea extraño, pero que tiene mis mismos intereses o que recibe los mismos algoritmos que yo, por lo tanto nos retroalimentamos y seguimos pensando todos lo mismo, ¿no? Es ese sentido de comunidad frente a ese individualismo que tiene unos matices muy diferentes a los de otras generaciones. Entonces, el sentido de libertad no es una libertad en búsqueda de las necesidades comunitarias o comunes, sino es esa búsqueda de libertad del individuo desnudo de la comunidad, ¿no? Pero que busca y necesita de lugares y de espacios de pertenencia.
Todo esto suele ser una reacción, y lo apuntabas al principio, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Históricamente los mensajes más radicales siempre han ido ligados a crisis sociales. No sé si es el caso de lo que tenemos ahora o se están buscando culpables o situaciones o pues la ocupación, los inmigrantes, el feminismo, que no es tan problema, pero sí es donde, bueno, es el mensaje que llega.
Sí, la ultraderecha se ha encargado muy muy bien, ¿no? No solo de la ultraderecha, los totalitarismos en general siempre buscan un chivo expiatorio, siempre buscan un culpable, ¿no? Y bueno, pues el diferente siempre la historia nos lo ha demostrado, ¿no? Siempre se busca al que es diferente. En este caso, bueno, pues la inmigración, pero no solo fruto de este momento, sino que a lo largo de la historia se puede ir viendo que siempre ha sido el inmigrante al que se le culpabiliza de todo, ¿no? Y en este caso, frente a los datos que afirman bueno, cómo necesitamos de la inmigración para nuestro día a día, ¿no? Siempre hablamos de quién cuida a nuestras personas mayores, quién nos está atendiendo en nuestro servicio doméstico, pero ya no solo en ese tipo de empleo, sino también en otra serie de empleos con mayor cualificación. Necesitamos de la inmigración, ¿no? Y de hecho son un colectivo que está contribuyendo al desarrollo del país, ¿no? Y sin embargo, el mensaje de la ultraderecha es la búsqueda de todos los males van vinculados, bueno, pues a la inmigración o a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Ese ataque al feminismo que está, bueno, que está tan claro, ¿no? Sí, en todos los mensajes que se reproducen en las redes. Uh-huh.
Parlem amb Maite Aurrecoetxea Casaus, que és professora de Sociologia i Mètodes d'Investigació a la Universitat de Deusto i és investigadora principal Deusto Sports and Society. Maite, no sé si està estudiado por qué estos mensajes calan más, sobre todo en una edad que ronda los 30, 20, 30 años, o incluso menos, y sobre todo hombres. ¿Por qué? ¿Por qué les atrae sobre todo a este colectivo?
Bueno, en el caso del discurso antifeminista, bueno, parece que en este contexto de incertidumbre, ¿no?, en el que nos estamos moviendo, están apareciendo nuevos contextos en los que los hombres también tienen que ir ajustando su masculinidad, ¿no?, la interpretación de qué es ser hombre. Y en esa búsqueda que decíamos antes, ¿no?, de buscar un culpable, en ese ajuste que necesitan, ¿no?, pues el culpable de mi situación o de no entender los nuevos contextos de las masculinidades, ¿no?, ¿quién es el culpable? Pues bueno, pues la mujer, ¿no? Que en este caso, a través del feminismo, tiene una serie de privilegios, digo lo de privilegios entrecomillado, ¿no? Y se transmite la idea de que ese feminismo ha ido demasiado lejos, ¿no? Uh-huh. O sea, esos son eslogans que se van reproduciendo en las redes, ¿no? Y aquellos hombres que en este caso ven cuestionada una masculinidad, por así decirlo, tradicional, pues ven en esta serie de mensajes una forma de redefinirse, ¿no?, frente a algo, ¿no? O sea, es otra vez esa vuelta a yo soy algo frente a algo, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero sin embargo es algo que va calando, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que nos traía esta conversación, ¿no? Va calando, pero va calando en un determinado colectivo. Para nuestra sorpresa son mensajes que están empezando a calar en las mujeres, ¿eh?
Ya,
no
sí,
solo
sí.
en los hombres, son sí, mujeres sí. Que también se están adhiriendo a esta serie de eslogans, ¿no? Y sorprendentemente no reconocen que la lucha feminista nos haya traído derechos, sino que, bueno, pues lo que nos ha traído al parecer son determinados privilegios.
Uh-huh. Ay, ahora que hablamos de calar y para ir terminando, Maite, cuando un mensaje ha calado tanto, es difícil desprenderse de él.
Es muy difícil porque ese calar, esa uh-huh. gotita uh-huh. malaya que va calando poco a poco, no es de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Es una gota que va calando en nuestro quehacer diario, no es de repente en un determinado momento, ¿no? Sino que cala todos los días. Y en ese sentido, la izquierda lo tiene más complicado porque el discurso que plantea la izquierda es mucho más complicado de vender, ¿no? Si hablamos de estrategia, por así decirlo, de venta o estrategia electoral o marketing electoral, ¿no? Sí. El mensaje es más difícil, ¿no? Cuando tenemos que decirle a una sociedad, a una generación, ¿no?, que ese problema de la inmigración no es tal, que ese problema de la vivienda no es tal, que esa famosa frase de antes se vivía mejor no es tal, la ultraderecha lleva mucho tiempo recorrido, ¿no? Lleva mucho tiempo ganado. Entonces, hacer frente a esos discursos es complicado, ¿no? Sobre todo cuando son discursos que afectan a esa parte identitària, ¿no?
Idò, avui que hem triat la paraula calar com a eix d'aquest programa i com a paraula polisèmica, hem parlat amb Maite Aurrecoetxea Casaus, que és professora de Sociologia i Mètodes d'Investigació a la Universitat de Deusto. Maite, te agradecemos mucho este rato con los oyentes de IB3 Radio. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros también y nos vemos cuando queráis.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Radio és Dial.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Sailing days across the sea.
Calam les veles, que vol dir que les baixam, perquè ja anem arribant al final del programa d'avui. Ara en sortir de la ràdio ens calarem bé el gorro de llana i ens protegirem com puguem de la borrasca Josep, o Josep, li podríem dir nosaltres, no? En el control tècnic ens ha acompanyat Níker Hernández. Gràcies de part de tot l'equip que fa possible aquest programa, de Acorde Agency a la producció. I ara ens toca baixar barrera, i ja que la música ens convida a navegar, així seguirà.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Xavi Tur, estudiant d'esgrau en arquitectura naval i enginyeria marítima a la Universitat de Cádiz. Benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Molt bones, pues molt bé, aquí estudiant molt, que estic d'exàmens ara mateix, però bueno.
I t'agraïm aquesta estona amb els oients i d'altres ràdio, que sabem que són dies complicats, però mira, Xavi, avui hem triat la paraula calar com a paraula polisèmica d'aquest programa. Si a tu t'he dit calar, que te venes cap primer de tot?
A mi me venen dues coses. El primer significat, que seria quan alguna cosa cala a qualcú,
sí,
algo que ha vist o que ha sentit, això, i d'alguna manera, i sense alguna raó en específic, pues, s'interioritza. I després, a l'àmbit que és el que me toca xerrar, bé, escalat en els vaixells és una mesura de, de quina, fins a quina profunditat des de la línia de, des de la línia de flotació, pues, arriba el vaixell cap a baix. I escalat, pues, té una sèrie d'implicacions, a part de la més òbvia, que és que a alguns puestos en els que no hi ha suficient profunditat no hi pots entrar, però llavors a nivell de vaixells, pues, també té implicacions d'estabilitat, que fa uns vaixells, pues, més adequats per navegar per, amb segons quines condicions de temps i totes aquestes coses.
Mm-hmm, clar, tu que estudies arquitectura i enginyeria naval, aquesta ha de ser una part fonamental en la construcció d'un vaixell, no? Sigui d'estamany que sigui.
Clar, en el final és una part molt regulamentada de dins del món de l'enginyeria naval, reglamentada, més ben dit. I que està molt estudiat tot això, que és molt important, escalat. Quan se dissenya un barco, pues, hi ha una sèrie de criteris que s'han de seguir, perquè si no pot resultar en vaixells que no estan preparats, pues, per segons quines condicions de temps, o que després van a navegar i no, o no naveguen bé, o fan que la navegació sigui molt inestable i molt, molt poc adequada, i que, bé, pues, a vegades inclús pot arribar inclús a tragèdies.
Uh-huh. Aquí deu ser una carrera on hi ha molta matemàtica i molta física per arribar a la conclusió de que un vaixell està ben fet, que escalat és el que toca, etcètera, etcètera. Molt de números, de bobe, no, Xavi?
Sí, però no tan científic com pareix. Uh-huh. És a dir, pareix que hi han d'haver unes fórmules matemàtiques exactes,
yeah,
que t'arriben a unes conclusions determinades, i avui en dia la construcció naval està completament allunyada d'aquest concepte. Mm. Avui en dia gran part de les coses que se fan en base a coses que ja s'han construït. És a dir, se manegen col·leccions de dades d'altres vaixells que han estat construïts, i a partir d'aquí se fan una sèrie d'interpolacions i una matemàtica que és més estadística que científica, I llavors, doncs, a partir d'aquí se determinen unes formes i ja quan se tenen aquestes formes mitjançant programes matemàtics de molt potents de l'ordenador, doncs, s'estima quin és el comportament de la mà, quines resistències abans generen i bé, i totes aquestes coses.
Que no són gens senzilles, que és el que més t'agrada d'aquesta carrera, Xavi?
Jo primer vaig entrar en aquesta carrera per la mà, perquè a mi m'agradaven les ciències, però també m'agradava molt la mà. I m'agrada molt navegar i vaig dir, bé, pues cap aquí he de tirar. I després d'haver estat ja, d'haver fet tres cursos, me n'he donat compte que el que més m'agrada precisament, bé, segueix sent la mà, però la part de ciència pues és el que més s'allunya. És a dir, que és una cosa més de pensar, de no tant de dir, pues els números són aquests, sinó dir, vinga, vaig a pensar, vaig a interpretar. I sempre en la reglamentació de la mà, fer una cosa o una altra.
Ja. I no sé si ho veus a la carrera, ho veus fora, amb xerrades, o mirant, o investigant, però quin tipus de construccions de vaixells són les que estan més a la moda actualment?
Nosaltres a la carrera veiem bastant la construcció naval orientada, pues, a un sector comercial, a grans estillers, i s'estudien aquests estillers i com funcionen i quin és el flux de treball de dins ells i tal. Però jo crec que realment no és que hi hagi una moda d'un tipus de vaixell o un altre. Sempre se construiran mercants perquè un mercant, pues, té una vida útil d'uns 20-30 anys. Sempre se construiran creuers, iates de luxe, velers. Tots els nivells de navegació que existeixen, pues, no hi haurà mai, jo crec, una moda definida única. Sempre és una constant que més o menys és estable.
Escolta, com veus el futur del sector? Tu que en breu ja t'hauràs de posar i entrar en el món laboral, com el veus?
Per jo és un poc complicat xerrar del sector ara mateix, perquè encara estic a una fase bastant preliminar dins la meva carrera. Jo crec que és un sector que sempre anirà bastant marcat per l'evolució, perquè el transport marítim sempre se necessitarà. La part recreativa de la mà sempre estirà a l'ordre del dia, el que sí que cada vegada jo crec que anirà marcat per millores d'eficiències energètiques, per convertir-se en un sector més net del que és actualment, ja que el sector naval, des del punt de vista comercial, no tan recreatiu sinó més comercial, pues és un dels sectors més contaminants, però que encara així està suportant aproximadament el 96% del comerç mundial. Per tant, no se prescindirà, sempre existirà i sempre serà molt significant, però jo crec que de cara a futur pues hauria de ser un poc més net.
Molt bé, molt interessant. Xavi, avui mos ajudes a baixar la barrera del programa, avui que han triat la paraula calar, i t'he de fer la pregunta típica d'aquesta hora que fa un home com en Xavier Tur, estudiant d'arquitectura i enginyeria naval, abans d'anar a dormir.
Ara mateix, en aquesta època, pues, abans d'anar a dormir, normalment el que faig és tancar la biblioteca. Però bé, bueno, de normal, de diari, me tomb una estona en el llit, vaig a dormir prest, me llegeix un parell de paginetes de qualque llibre i després me dorm i pos musiqueta.
Molt bé. Idò, mira, mos va bé que posis musiqueta perquè necessitem una cançó per baixar la barrera del programa i, a més, sabem que en Xavi toca la guitarra i molt bé i que també fa concerts. Així que tenim ganes de saber què triaràs.
Pues jo, quan m'has xerrat per dir-me, per proposar-me això, no he hagut de pensar massa. La primera cançó que m'ha vengut en el cap, i relacionada també un poc amb la mà i això, es diu Anatomia d'una ola, d'en Antonio Vega.
Idò, amb aquesta baixarem la barrera del programa. Xavi Tur, moltíssima sort. Sort amb els exàmens i sort en tot el que te proposis. Gràcies.
Moltes gràcies. Un saludo per tothom.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
y descubrir el sabor a sal de mar. Y en la cresta de qué ola dejé mi silla de montar. Arropado por la experiencia de una vida. Como aquel palillo que flotará en un inmenso océano que alguna vez lo maltratará, que nunca hundiera ni guiará. La alumbrada por sí sola, la alumbrada.